Sant Cugat disposarà d'un pla per fomentar una educació equitativa i combatre la segregació escolar. És un dels punts destacats de l'ordre del dia del ple municipal de juny, que té lloc aquest dilluns. Aquesta proposta del govern inclou una vintena de mesures que impliquen escoles, famílies, serveis municipals i la Generalitat per promoure la igualtat d'oportunitats educatives. Un altre punt que prosperarà, ja que Junts i Esquerra sumen majoria com a socis a l'executiu, és el Pla d'Infància i Adolescència 2025-30, que busca millorar el benestar dels infants amb la col·laboració de diferents àmbits municipals i agents socials. La sessió plenària comença a les 3 de la tarda i es podrà seguir en directe a través de Cugat Mèdia. Collserola ha viscut una primavera especialment plujosa, però aquest entorn natural pateix una sequera estructural que fa que no s'hagi de baixar la guàrdia en cap moment per evitar eventuals focs. Oficialment, la campanya de prevenció d'incendis ha començat aquest diumenge i durarà fins al 15 de setembre. Tot i això, el regidor de Medi Natural, Àngel Pedrós, avisa que la feina ve de lluny.
No és un inici de campanya, la campanya es fa durant tot l'any. S'estan fent tasques de manteniment, neteja de franges, etc. El nostre producte estrella, per dir-ho així, és la neteja de franges. És un producte que ja que l'any passat es va duplicar les feines en aquest sentit, es va incrementar també el pressupost i voldríem, en tot cas, ara incidir molt en les tasques de manteniment.
La residència Sant Salvador de Sant Cugat, adreçada a persones amb discapacitat, serà una de les 79 infraestructures de gestió pública que es beneficiaran del Pla d'Obres Urgents impulsat per la Generalitat per millorar la qualitat de les residències a Catalunya. En total, es destinaran més de 9 milions d'euros a actuacions de rehabilitació i adequació en centres a tot el territori. L'equipament santcugatenc rebrà una intervenció immediata amb l'objectiu d'actualitzar infraestructures i millorar la qualitat assistencial. I el Club Rugbi Sant Cugat, el primer equip d'aquest conjunt, ha guanyat la segona fase del Campionat d'Espanya de Sevens i lidera la classificació del torneig. Les santcugatenques s'han desfet 10-7 del Cisneros en una final molt ajustada disputada a la segona ronda d'aquest torneig disputada a València. Més informació a www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverso.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Cromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 13 de juny i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, un temps molt i molt enterbolit. Aquest sol francament apagat amb molta càrrega de pols en suspensió al llarg de les últimes hores i, de fet, el que ens queda de tarda de divendres, també aquest sol serà molt emblanquinat, molt tèrbol, brut, una atmosfera molt carregada d'aerosols. Ara bé, aquests núvols prims no impediran que la temperatura pugui anar pujant i, de fet, aquesta tarda farà més calor que ahir, amb moltíssima xafogor, que, de fet, sentim a hores d'ara. Atenció perquè a últimes hores de la tarda, ja que vespre, aquesta nit, arribaran algunes tempestes per l'Aragó que fregaran les comarques de Lleida. Bàsicament, portaran molt de vent i algunes llampegades, però no pas gaire quantitat d'aigua. Aquesta propera matinada serà d'insomni, temperatures encara més altes, i el dissabte serà un dia una altra vegada emblanquinat, i durant la tarda i el vespre arribaran noves tempestes, que sobretot ens afectaran la nit de dissabte a diumenge. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats nosaltres parlarem de l'estat de l'emprenedoria femenina a Catalunya i també a Espanya i sabrem quins són els seus principals reptes. Entrevistarem Ivet Riera, que és consultora de l'àrea d'emprenedoria i coneixement empresarial de la CECOT. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la problemàtica per la falta d'examinadors del carnet de conduir i la situació d'una generació d'esportistes professionals que ho veuen molt magre per aconseguir cobrar una pensió. A partir de les 5 coneixerem el futbolista pretenc Cristian Fabregat. Plantejarem com ens preparem per les vacances amb la psicòloga Lara Weinberg. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ja ha començat a omplir les piscines municipals descobertes de la ciutat, la de les Arenes, Sant Llorenç, la Maurina i la piscina del Parc de Vallparadís. Les instal·lacions obriran les portes el 21 de juny i tancaran el 31 d'agost. No es realitzaran abonaments de temporada, però les entrades es podran comprar en línia fins a 3 dies abans i anul·lar-les sense cost un minut abans del torn previst. Per garantir la màxima rotació del servei de pícnic, caldrà reservar prèviament les taules per poder-ne fer ús a qualsevol de les 4 piscines municipals. Les reserves es podran fer a la pàgina de la seu electrònica i es podrà disposar de la taula durant un temps màxim d'una hora, escollint entre les franges horàries disponibles. De dilluns a divendres, però, un percentatge de les places quedaran reservades per atendre les peticions dels casals d'estiu i campus esportius que hauran de fer la petició a través també de la seu electrònica. Les entrades costaran 2 euros per a escoles i casals, 2 euros i mig per a menors de 7 a 13 anys de matí o tarda, persones de 65 anys o més i discapacitats, i 3 euros l'entrada general. També es podrà comprar una targeta multipersonal de 10 usos per 25 euros.
Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha passat revista dels 2 anys de mandat aquest dijous al vespre davant del conglomerat d'entitats més gran de la ciutat, l'SBD Cercle d'Entitats. Sota el lema Nou compromisos per Sabadell, el moderador, el periodista sabadellenc Jordi de Riba, li ha anat obrint carpetes com la d'habitatge, urbanisme o seguretat. De fet, en aquesta última, l'alcaldessa ha confirmat que, finalment, a Sabadell no hi haurà gent cívics, el que popularment es coneix com a serenos.
No hem trobat gent i més perfils, bueno, amb perfils complicats, no? I per tant, bueno, anirem per la via policial, és a dir, vam pactar amb ells d'anar per la via d'incrementar, doncs, presència policial, d'incrementar, de fer alguna unitat específica i tirarem per aquesta via.
Sobre com serà la segona part del mandat, l'alcaldessa ha dit que es veuran cristal·litzar projectes que s'han estat treballant durant els últims 2 anys. El Festival Observa Sabadell encara la recta final amb un concert de Pedro Capó aquest vespre. L'artista porto-riqueny portarà tot...
Seguim ara el repàs a l'actualitat amb la crònica de Badalona. Anna Clarà, bona tarda.
Bona tarda. L'alcalde de Badalona insisteix que no va donar cap dada mèdica en un ple ara farà un any d'una persona sense sostre que va morir a l'Hospital Municipal. Diu el que aleshores va llegir no era cap informe mèdic. Ho ha dit avui divendres a la sortida dels jutjats on ha declarat com a investigat després que el grup municipal Guanyem presentés una querella contra ell per revelació de secrets.
Jo vaig donar una informació sobre el per què, doncs, havia una persona que va morir, però en cap cas es va donar ni dades mèdiques, ni he tingut accés, i això es demostra, ni he tingut accés a cap expedient mèdic ni expedient clínic. Vaig mostrar un foli, vaig llegir un foli, però aquest foli no és un informe mèdic, ni és un informe de l'hospital, ni és absolutament res, són unes anotacions.
L'alcalde s'ha presentat al jutjat número 3, acompanyat dels tinents d'alcalde, Cristina Güera, Daniel Gràcia i Rosa Del Amo. L'advocat de la família no ha fet declaracions a càmera, però ha explicat que el jutge també citarà a declarar Badalona Serveis Assistencials, empresa pública que gestiona l'hospital i bona part dels centres d'assistència primària, i el delegat de protecció de dades vinculat a aquest organisme. A banda de la investigació judicial, aquest diumenge se celebrarà també un funeral obert i col·lectiu en memòria d'en Virginí Just Ridiques, de l'Església de Santa Maria de Badalona. L'acte reunirà familiars, entitats socials i comunitats cristianes i vol ser un gest de reparació simbòlica.
Gràcies, Anna. Continuem al litoral. Ara ho fem des del Prat de Llobregat. En Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
Bona tarda. Aeroport considera que darrere del projecte d'ampliació de l'aeroport hi ha un model econòmic basat en el turisme massiu i l'emergència climàtica obviada que provocarà una nova ferida oberta al delta del Llobregat. Pere Bonet, portaveu de l'aeroport, es mostra absolutament contrària a qualsevol tipus d'ampliació que afecti algun dels dos espais naturals i critica les argumentacions exposades per Jordi Sargatal, secretari de Transició Ecològica, els darrers dies.
Ven unes compensacions amb molt d'optimisme, com una cosa fantàstica. Creiem que aquest senyor té un problema especial en aquesta concepció d'artificialitzar la natura com si la poguéssim manipular com vulguem i llavors generar un aeroport d'ocells, no? Com ha dit alguna vegada, en un altre espai, no? No és així. La Ricarda i el Remolar són espais que s'han de preservar tal com són, i agredir-los és una cosa que no compensaràs mediambientalment fent una llacuna artificial en un altre.
L'aeroport participarà a la manifestació de demà a la plaça de la Vila del Prat a partir de les 12 del matí i n'ha convocada una altra pel proper dissabte 28 de juny a les 12 del migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
Gràcies, Rocío. Tornem de nou al Vallès i ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. La coordinadora d'associacions per la llengua catalana de Castellà organitza un any més el Correllengua. Aquesta ja serà la 21a edició que l'entitat impulsa aquesta campanya reivindicativa i festiva pel foment de l'ús social del català a Castellà i arreu del país. Diverses entitats del poble se sumen cada any a la jornada que té lloc al municipi. Enguany ret homenatge a Mercè Rodoreda, una de les figures més importants de la literatura catalana del segle XX, la més influent traduïda i llegida a castellà. Se celebrarà la festa el dissabte a partir de les 11. Començarà a la plaça Calissó amb un concert familiar amb Jaume Ibars.
Gràcies, Guillem. Acabarem amb un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Xarabella.
Les aigües no baixen tranquil·les últimament de Collserola. Des de fa temps i sobretot en els últims mesos, el veïnat de les Planes ha mostrat la seva cara més crítica amb l'Ajuntament de Sant Cugat. Asseguren patir un greuge comparatiu amb la resta de districtes i una situació de manca d'inversió que ha abocat el barri a sentir-se ignorat. Les seves reivindicacions s'han traduït recentment en el boicot sistemàtic als consells de barri, negant-se a participar-hi i manifestant-se a les portes del casal de les Planes. La mobilitat, l'estat dels carrers, la neteja i l'espai Pere Grau són algunes de les qüestions en què les associacions de veïns posen més èmfasi a l'hora d'assenyalar les deficiències més urgents a solucionar. Tot i aquesta mala maror en l'últim Consell de Barri per parlar de l'estat de les seves inversions, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, va remarcar que volia redreçar la situació. En aquest sentit, els veïns tenen una reunió amb Vallès el pròxim 11 de juliol. Abans, però, s'haurà de celebrar l'1 de juliol un Consell de Barri extraordinari per treballar les propostes guanyadores dels pressupostos participatius d'enguany. Si tot segueix el guió de les darreres ocasions, les associacions de veïns no hi assistiran. Amb aquestes reunions sobre la taula, l'eco de les reivindicacions de les Planes es manté viu a l'espera de veure si es transformen en compromisos concrets del consistori, tot i que veuen amb escepticisme la trobada.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
La patronal SACOT va viure una jornada per abordar el tema de les dones i l'emprenedoria. Per aprofundir en aquesta situació, el nostre company Sergi Estapé conversa ara amb l'Ivet Riera, que és especialista d'aquesta entitat terrassenca. Bona tarda.
Bona tarda, doncs estem amb l'Ivet Riera, que és consultora d'emprenedoria de l'àrea d'emprenedoria i creixement empresarial de la CECOT. Ivet, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Doncs, bueno, vau fer aquesta jornada sobre dones emprenedores. Què tal? Com va anar això?
Va anar molt bé, estem molt contents amb el resultat que vam obtenir. Totes les persones assistents van estar molt contentes de tot el que vam explicar i sobretot de conèixer casos reals de persones que han emprès, dones en aquest cas, a la nostra ciutat, aquí a Terrassa.
I quin seria podem dir, quin és l'estat de l'emprenedoria femenina a Catalunya i a Espanya en aquests moments? No sé si teniu dades o hi ha molta dificultat. Quin és l'estat?
El que veiem és que l'estat de l'emprenedoria femení és positiu, és a dir, any a any la xifra de dones que es donen d'alta com a autònomes va incrementant-se, i tot i que encara queda espai per arribar a la paritat, anem avançant. De fet, l'Associació de Treballadors Autònoms diu que ara mateix del total d'autònoms a Espanya un 36,9% són dones. Llavors, mica en mica ens anem acostant. I pel que fa a Catalunya, en els últims 10 anys, entre el 14 i el 2024, hi ha hagut un saldo positiu de 21.000 dones, no? 21.719, que s'han donat d'alta d'autònoms. Llavors, veiem que anem per bon camí, però encara hi ha espai per millorar.
No sé si hi ha comunitats autònomes on la dona ho té més complicat o ho té més fàcil o no.
Amb altres comunitats no et sabria dir si és més complex o no, però sí que et puc dir que, per exemple, a Catalunya la Generalitat ha executat o promou el que seria la xarxa Emprèn, des de la qual CECOT hi formem part, i aquí el que oferim és assessorament sense cost a tota persona emprenedora per desenvolupar el projecte. I, a més, la Generalitat no només s'ha quedat aquí, sinó que ha obert un portal web que es diu Dona Emprèn, i que també està pensat per donar visibilitat a tota la tasca que fan les dones emprenedores i donar suport a les empresàries i dones emprenedores del territori. Llavors, pel que fa a Catalunya, sí que puc dir que s'estan fent coses i s'hi està treballant per impulsar aquesta emprenedoria.
Deies abans que s'ha incrementat el nombre de dones emprenedores, però sí que encara costa trencar una mica aquests estereotips, no?, en aquest sector.
Sí, encara hi ha algunes coses, no?, algunes barreres en temes d'estereotips per trencar. Per exemple, a la jornada que comentaves l'altre dia, que vam realitzar, una de les testimonials ens comentava, no?, que ara s'ha associat amb un home, tenen un projecte ells dos, i ho deia, no?, que estaven fent, per exemple, reformes al local, i tot i que les obres les portava ella, cada cop que hi havien de fer algun comentari es dirigien al soci, a l'home. Ella deia, no, parleu-me a mi, que sóc jo qui està portant això, no? I són petits exemples, petits detalls que veuen que encara hi ha estereotips i que les dones s'hi estan trobant a dia d'avui.
Les etapes de procés de creació d'empreses, el percentatge d'homes emprenedors és superior a les dones. No sé si hi ha alguna mena d'explicació, és un reflex una mica d'aquesta societat que encara no arriba a la paritat necessària, no?
Sí, veiem que els homes, com bé comentes, el percentatge d'emprenedors és superior. Aquí sí que veiem, no, que els estudis comenten que hi ha un seguit de barreres que afecten a les dones i que això fa que creïn menys projectes emprenedors, no? Algunes d'aquestes barreres poden ser que són més reflexives, les dones tenen més tendència a reflexionar molt més tot el projecte emprenedor, mentre que potser els homes són més llançats. A més, la dona sempre té molt present aquesta conciliació de la vida laboral i familiar, que li fa a vegades tardar més o tenir més, dubtar més a l'hora de donar-se d'alta com a autònoma. També altres barreres són el finançament, costa, o diuen els estudis que les dones tenen menys probabilitat que els homes d'aconseguir finançament, i també una part o una barrera que afecta molt a les dones és aquesta part d'estereotips i sobretot el síndrome de la impostora, no?, que és aquesta minusvaloració que té una persona i que creu que aquests mèrits que està assolint o que pot arribar a assolir no li són merescuts, no? I tot i que això també afecta amb homes, amb dones, diuen els estudis que és superior, no? I una mica tota aquesta barreja de barreres i casuístiques fan que a les dones els hi costi més prendre aquesta decisió d'emprendre.
Parlaves de, per exemple, la conciliació familiar.
Una mica, diguéssim, de material, però pràcticament és el mateix nombre de vehicles, 4 vehicles de personal, 2 vehicles de primera intervenció amb cubes i amb kit d'extinció d'incendi de 650 litres, i els dies de més risc són els que mobilitzem, conjuntament amb tot el dispositiu de personal que podem tindre. És a dir, que si va augmentant, traiem un vehicle més. Que la cosa millora, seguim mantenint la gent. Mm.
Tot i les bones condicions que comentàvem, en aquest inici de campanya no es pot descartar el risc, perquè el risc zero no existeix. Això ja ho sabem. Però quins consells doneu a la ciutadania per mantenir la prudència?
Ser molt curosos. Sempre repetim aquest mateix missatge. No el ser curós en una activitat senzilla com pot ser una barbacoa. Una barbacoa és el lloc perfecte perquè tinguis un descuido, estàs amb els amics, passant-ho bé, amb la família, aquest dia se't gira el ventet, estàs una mica distret, tens una balla de bruc preciosa que t'encanta i que és altament inflamable, se t'enganxa una guspiralla i ja la tenim. Una senzilla barbacoa. Encara que compleixi les condicions i estiguis dintre del període de temps que la puguis fer. Evitar riscos innecessaris, no utilitzar bufadors, el tema de fer treballs forestals o de desbrossatge, evitar en els moments en el que se't digui o estiguis veient per xarxes, que ho veiem cada dia, quin és el nivell de risc al municipi, quin és el pla alfa. Ser curosos, ser una mica curosos, perquè el foc, com sempre diem amb tots els companys, exactament igual que mateix amb bombers, això no entén ell va cremant. És igual, el teu veí t'afectarà, li afectarà l'altre, li afectarà l'altre, i és una cosa que t'ha succeït a tu i no t'ho esperaves. I estaves fent algú tan bonic i tant que és fer una barbacoa, no? Cal ser curosos. Ser curosos és respectar el medi i respectar el front de totes les persones. Mm-hmm.
Crec que ja hem parlat en altres ocasions del comportament de la població respecte a la prevenció d'incendis, no? Com que la conscienciació ha millorat i això ho heu detectat vosaltres, oi?
Moltíssim. Moltíssim, des de també les jornades que estan fent des del projecte Frame Prime que està fent l'Ajuntament, conjuntament amb la universitat, les xerrades divulgatives que s'estan fent des de Sol i Aire, a Les Planes, la Floresta, Valldoreix, que s'han dut a terme els últims anys, i notes perfectament com la població li ha agafat un pols. El pols se l'està agafant real, perquè som conscients del que s'hi juguen, perquè som conscients d'on estem vivint, propers, molt propers al bosc, i de que en un moment que tot està tranquil passa a ser que no ho sigui així, i bueno, el tindrà net a la parcel·la, tindrà elements de pirocombustible o pirojardineria, com se li està dient ara, el més net a la teva parcel·la, i involucra també a tu i el teu veí, tindrà-ho tot net. És a dir, la veritat que ho estem veient, el número d'avisos de columnes de fum ha baixat de manera important al municipi, en segueixen havent-hi, però ha baixat. Això vol dir que la gent pren consciència, i prendre consciència i prendre-li pols a algú tan important com és el tema dels incendis forestals en un municipi com és Sant Cugat, arreu del territori, però aquí ens hi juguem bastantes coses.
I perquè existeixi aquesta consciència, cal mantenir aquesta activitat de sensibilització, de formació, que s'està fent no ara, sinó al llarg de l'any, no? Que és el que també feu.
I tant, és superimportant. Hi ha molta gent, que també ho veiem amb trucades de telèfon, mira que estic veient això, que estic veient l'altre, és a dir, la gent té un nivell de consciència important al que estigui succeint al seu alrededor i que li pugui afectar a ell. Perquè ja hi pensa, no només en dir, bueno, el que jo pugui fer afecta els altres, però és que el que fan els altres m'afecta a mi. S'ha agafat aquest rol, i aquest rol ara mateix, doncs, dona una bona sensació de que la gent és conscient. Evidentment, no tothom és exactament igual, i sí que és veritat que alguna ovelleta negra doncs encara queda, però és difícil.
Aquesta conscienciació que per vosaltres és una ajuda fantàstica.
I tant.
No?
I tant.
No us complica
molt
la vida. I de les experiències que teniu d'altres campanyes, de campanyes anteriors, quins aprenentatges s'estan aplicant?
Molt bona pregunta. Perquè hem anat evolucionant. Aquests últims anys hem vist realment com teníem aquests dos últims anys. Veníem d'una sequera estructural molt complexa, que la gent de bombers i del Graf estaven remarcant-ho, i els agents rurals i tots els agents de territori de prevenció d'incendis ho estaven dient. Hem tingut restriccions d'aigua. És a dir, hi ha hagut indicadors molt clars de que estaven molt fumuts en aquest aspecte, a nivell hídric i a nivell del que teníem a la zona forestal. I hem estat molt alerta i s'han abocat moltíssims recursos a nivell de Generalitat i a nivell de municipis i ajuntaments, Diputació ha abocat recursos
d'una manera important. En canvi, hem tingut les campanyes que eren amb un risc potencialment molt, 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 molt importants, han sigut unes campanyes que han sigut bones. Tots els agents han dit, hem tingut una campanya bona en relació al risc tan important amb el que veníem. Què ens dona la sensació? De que quan estem realment en una situació complexa, encara agafem més mesures. Tots. Tothom ho fa. És el que et comentava, el relaxar-se i no ser amatent o atent a la situació ens pot a vegades donar males, unes sensacions que no són les, evidentment, les que toquen. Estar atent és el que nosaltres, jo crec que és la part important de tot això. Hem anat evolucionant, tenim que seguir evolucionant, no vol dir que estem iniciant una campanya bona i es pugui torçar en algun moment. Això ha passat altres anys.
Sí, sí. Parlem de reptes, dels principals reptes que encara teniu com a agrupació en matèria de prevenció i resposta als incendis.
Com a reptes important, nosaltres seguim amb el tema de la formació dia a dia. Crec que és importantíssim i així ens ho fem a nivell de tot el territori. Estar formats, actualitzats amb totes les últimes tècniques o possibles tècniques que hi hagin que s'actualitzen i que Bombers de la Generalitat, a través de l'Institut de Seguretat Pública, doncs ens oferta, diguéssim, perquè estiguem al dia, no?, de tot això. I, evidentment, el tema d'aquí en concret a Sant Cugat, però la majoria de DEFES tenim altres problemes, el tema de material. Material, com poden ser vehicles, com pot ser tenir aquests vehicles més operatius, vehicles més moderns, amb unes capacitats més noves. Això ens està passant a totes les DEFES de Catalunya i per nosaltres és important perquè ens desplacem al territori amb vehicles. És així de senzill. És a dir, cal ser pràctic.
I el paper que creus que hauria de tenir tant la ciutadania com les institucions locals en la gestió i la protecció d'aquests boscos?
Aquí, a nivell de Sant Cugat, es treballa molt. És un municipi que treballa fort amb el tema franges de seguretat, zones de baixa càrrega, treballa amb les urbanitzacions, l'Ajuntament de Sant Cugat hi treballa. Que podem fer-hi més, i tant, que s'hi pot fer més, però és un ajuntament que hi treballa. Nosaltres, des de l'ADF, anem sempre de la mà també del que podem fer, del que podem col·laborar amb l'àrea de medi ambient de l'ajuntament, que és amb qui ens fiscalitzem una miqueta més la feina i com estem veient i on podem, on no han arribat ells, on podem arribar nosaltres, a nivell de prevenció d'incendis, fora de la campanya d'incendis, desbrossatges preventius, xerrades a les urbanitzacions... Bé, és un conjunt, anem treballant.
És una feina d'equip.
I tant.
Bé, doncs, Iñaki, que tinguem una bona campanya.
Això ho esperem tots, jo crec que sí.
Que però... tingueu poca feina.
Anem a veure, esperem-ho.
Que vagi molt bé. Gràcies,
moltíssimes
Iñaki
gràcies.
Ferreira.
Bon dia.
Adéu-siau.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Dos quarts de cinc de la tarda, temps avui dilluns per fer tertúlia esportiva. La compartim, com sempre, amb en Joan Riera, que és entrenador i ens acompanya a l'estudi de Sant Cugat. Joan, molt bona tarda i benvingut.
Tarda de savoir-faire.
Savoir-faire?
Oui.
Has vingut francès?
Yes.
Yes.
Oui. Sí.
Molt bé. Oui. Ai. Vinga, saludem a la resta de participants. Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda. 33 graus a Terrassa.
33.
O sigui que...
Però estàs a l'estudi, oi?
Sí. Sí, sí, aquí a l'estudi estem a 22.
S'està bé.
O sigui que no estem malament.
S'està bé.
Estem molt bé, estem molt bé.
I deixa'm que anem a l'estudi de Ràdio Sabadell. Raül Chao, periodista, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Aquí s'està superbé, però surts fora i, mare meva, una mica a mi...
Un infern.
L'ou fregit es fa, és a dir, perquè estaven a 32 graus, però és que la sensació amb la humitat i tal és molt alta.
Bé, doncs es nota que és final de temporada, perquè encara que hi ha... Ui, tant que es nota que és final de temporada...
No, ganes de vacances...
Mira, això és una cosa, oi? Però si has de fer d'espectador d'algun esdeveniment esportiu, es nota que ja tot està una mica de capa caiguda. Sobretot si arriba el cap de setmana com aquest últim i vols veure algun partit d'aquest invent, com es diu això?
El trunyalet de clubs.
El mundialito de clubs, que, ostres, de veritat que és una mica una broma, sincerament. No sé, vosaltres, si heu aprofitat per veure algun partit, què us està semblant tot plegat? Ara analitzarem una mica més a fons aquesta proposta.
Jo vaig veure ahir l'Atlético Madrid-PSG.
Jo també.
Bueno, vaig veure el PSG. L'Atlético Madrid no es va presentar.
Per això he dit savoir-faire.
El PSG és un tros d'equip, però és un equip que encara continua al mateix nivell que va jugar a la final de la Champions, amb un Vitinha i un Fabián que controlen absolutament tot el mig del camp. Ahir, encara que no estava Dembélé, absolutament tots els jugadors pressionen a dalt, tots els jugadors corren, és a dir, és una passada d'equip, que per mi està el principal candidat per guanyar aquest trofeu. I d'altra, una de les coses que no sé si en parlarem i que em preocupa per l'any que ve, una és el calor, és a dir, no es pot jugar, perquè l'any que ve recordem que és el Mundial de Seleccions, l'autèntic, el 2026 als Estats Units, Canadà i Mèxic, si no m'equivoco. Clar, és a dir, als Estats Units no pot, a unes certes zones dels Estats Units no pot jugar un partit a les 3 de la tarda.
Estan
dir,
fent
que,
una adaptació, Raül.
És a dir, és una barbaritat.
Demà juga a Madrid a les 3 de la tarda.
Sí.
Sí, la qualitat televisiva per mi em deixa bastant que desitjar, és a dir, entrar al sol. Sí. Semblava un partit d'estiu dels anys 80. Sí, sí, dels anys 80, és a dir, hi ha més coses negatives que positives. Bueno, pels presidents i els clubs no, perquè és a dir, qui guanya una quantitat de pasta que és abismal, així que per ells és un trofeu, el millor trofeu possible, no? Però pels aficionats, fins que no arribin als quarts de final, que ja veurem com... que sigui com una Champions League, que no... ara mateix no té res.
Però fixeu-vos que abans aquest trofeu, jo me'n recordo que quan es disputaven, sembla que eren eliminatòries de quarts de final o semifinals o coses, i ja costava doncs vendre el producte, per això li dic això de trunyalet de clubs, no? Perquè la veritat és que és un avorriment, o sigui, la veritat és que és una... El que comentava el Raül, el tema de la transmissió televisiva, o sigui, deixa molt que desitjar. Si us heu donat compte, ni les televisions amb drets que donen els partits a Espanya ni han viatjat, o sigui...
Sí, ho fan des de l'estudi.
Normalment els comentaristes estan in situ, normalment, no? Estan in situ. Sí, no m'ha sortit la paraula, in situ. I normalment estan in situ. Allà estan en un estudi. O sigui, no... Ja amb això ja queda clar que no té gaire importància. I després, la qualitat dels rivals. O sigui, val que l'Atleti de Madrid ahir va tenir un accident, però el partit del Bayern és per jugar-hi cadira.
És un festivalet.
En fi, jo crec que... Sí, mira, festivalet de clubs, també li podríem dir, sí.
Sí, perquè ja m'explica, és que, a veure, quin al·licient, jo pensava ahir mentre estava veient, un dels partits a priori cap de cartell, aquest PSG amb l'Atlètic de Madrid. Però en el fons, quan ja portava una estona de partit, dic, a veure, quin al·licient té això? L'únic al·licient que té són els diners. L'únic.
No, l'únic al·licient ahir jo crec que era esperar que comencés Supervivientes, em sembla a mi, perquè una altra cosa era molt difícil, No, però un partit inaugural que acaba 0-0,
un altre.
A partir d'aquí dius.
Sí. L'Inter de Miami amb el, com es diu aquell altre àrab?
Sí, el Messi contra els àrabs.
El Messi contra els àrabs.
Sí,
sembla el títol d'un llibre.
Es diu Alali o...
Sí. Al Hilal.
Sí, a l'Ali, a l'Ali SC.
Sí, a l'Ali.
A l'Ali, pues mira, sí. A l'Ali cap gol. Sí, sí.
És una mica una broma tot plegat. I després, pel que comentàveu de les condicions, ja no només climatològiques, pels horaris que es posen per als partits, i que els jugadors estan trinxats. És que els jugadors que pertanyen a la UEFA, els clubs de la UEFA, estan trinxats, si estan justament a final de temporada. Ara és quan haurien d'agafar les seves vacances i venir recuperats per començar les pretemporades. Què fem?
Sí, sí, totalment. És que ara mateix les vacances d'un equip que arribi fins a les semifinals seran a la meitat de juliol. És el que deien la setmana passada amb les entrevistes que va fer Tebas a les diferents ràdios espanyoles. És a dir, un equip que arribi a semifinals o final no pot començar la Lliga fins la tercera jornada. És a dir, estem desvirtuant la competició abans de començar-la. Mm. Perquè no té cap mena de sentit. És a dir, si un equip que acaba la temporada el 13 de juliol, mínim té un mes de vacances. És a dir, ja ens estem anant a la segona d'agost, que és quan comença la Lliga. Aleshores, que tinguin com a mínim aquestes dues setmanes per una altra vegada tornar en ritme de competició i tal... I què? Que jugaran dos partits per setmana? Ja, només començar, és a dir, perfecte per no tenir lesions, no? És a dir, crec que ens estem tornant bojos, és a dir, ens estem tornant molt bojos. I després amb la Champions, amb no sé quants partits, amb la Copa del Rei, amb la Supercopa d'Espanya, amb la Supercopa d'Europa... És a dir, crec que és una cosa insostenible i que s'ha d'aturar, perquè al final els perjudicats i els beneficiats són els mateixos, que són els jugadors.
Home, els perjudicats i beneficiats són els clubs. Més perjudicats, els jugadors. Perquè...
Sí, però també reben el sou cada mes i és elevat i cada vegada puja més gràcies a aquestes competicions. És
sí,
a dir,
però encara que pugi, el cost té un límit. I aquest límit es pot acabar traduint en una lesió. És que tenim el cas del Pedri. Us en recordeu, el cas del Pedri?
Sí.
L'Eurocopa i tot. Què va passar després d'aquella temporada? Que no podíem en la seva ànima.
Vam estar quasi mig any per recuperar-lo.
Però si us doneu compte, més que el calendari està ordenat, el que s'ha fet és... O sigui, portem uns quants anys parlant d'aquesta saturació de partits. I es parlava de la Lliga Europea. Clar, al final tots són ingressos, no? Parlem d'ingressos en tot moment, no?
Sí.
El que s'ha fet és carregar encara més de partits al calendari. O sigui, és que hi ha moments que pràcticament... El que comentàvem, en un any on coincideix qualsevol competició amb els Jocs Olímpics i tota la competició de Lliga, els equips ja no fan pretemporada. Molts equips ja entrenaments com a tal ja no fan. És pràcticament competició-viatge, competició. No sé, també són els propis jugadors els que han d'aturar tot això.
També per treure rendiment econòmic. Sí. I si em permets un moment per reforçar el que estàs dient, del calendari, el temps, les hores i els dies. A l'entró del Mirandés, per ser que va ser un gran partit, el Mirandés i l'Oviedo, es queixava que havien tingut només dos dies de descans d'un partit a l'altre.
És la promoció per pujar,
i això
no?
És la promoció per pujar. Imagina't, si aquí ja tenen només dos dies de descans, clar, dius, la resta, que jo no diria futbol, jo diria el cataclisme és el calé. La pregunta és, a l'equip que quedi campió, suposadament que sigui el Paris Saint-Germain, quan rebrà cada jugador per guanyar i no poder fer vacances com els hi pertoca?
Clar, és que també aquest és el tema. Vull dir que tu pots cobrar, pots tenir més ingressos, però a costa de què?
Un jugador pots compensar menys vacances si li pagues un bon suplement. Això està... Tots som humans. Qualsevol humà estaríem disposats a això. Diu, molta, un bon suplement a canvi de dies de vacances. Ok, si val la pena. I te'l perfumen bé, encara millor. Però en aquest cas, és el que dieu, entre tots plegats ja heu dit, que la descompensació és les lesions, és la falta d'oxigen al cos, al múscul, i això repercuteix en qualsevol tipus de lesió que pot perjudicar, com a cas del Pedri que heu parlat, que va estar 6 mesos per recuperar-se, i encara vam tenir sort.
I quin al·licient pot tenir un equip com el PSG que ha guanyat la Champions? ara mateix de jugar un mundialet de clubs.
Quants milions són l'equip que queda campió? Quants milions són
l'equip? 125, 130.
Clar, aquest és el tema.
És total el previ.
Aquest és el tema. Però veieu que estem parlant tota l'estona de calés?
És el senyorito del futbol, calés.
Perquè a nivell de futbol, a nivell de futbol ahir, que eren 5 minuts de futbol, perquè és que ha entrat 40 graus, més l'aixafuó, més que els jugadors no podien amb la seva vida, que el PSG amb 5 minuts bons et feia 3 gols i l'Atlético de Madrid deia, què ha passat? És a dir, no sé, jo espero sobretot a partir de quarts de final que pugi una miqueta al nivell, és que si no, és que són partits de solteros contra
de
caçadors, i sí, és a dir, que no hi ha res.
Bueno, es pot permetre...
no sabia on estava la porteria.
Què?
Tal qual.
Sorlot no sabia on estava la porteria, fixeu-vos. Va rematar Plaer i jo crec que amb la calor que portava a sobre la va enviar fora. La va enviar al Calderón, que ja no existeix.
També,
ja no
també dic una cosa, que si davant es troba el Barça, aquella no la falla, perquè últimament està molt...
Va fallar una per sort, contra el Barça em va fallar una.
Sí, però últimament ens té creuats,
Saps què diuen d'aquestes coses?
Què?
Si no els teniu davant, tindre'l amb tu.
Ja. Us heu fixat també en una altra cosa? La realització. Jo ahir, per exemple, el PSG Atlético l'estava veient a Telecinco. A Dazón em sembla que els fan tots...
buscava i no trobava, i era Telecinco.
Sí, era Telecinco. Però a Dazón els donen, però lliure de pagament. O sigui, són...
Sí, t'has de registrar.
És gratuït, no?
T'has de registrar l'aplicació i ja ens poden regalar aquí 2 mesos després del que acabem de comentar. No, t'has de registrar en una aplicació i ho pots veure gratuït.
I era curiós perquè estaves en ple partit i et posaven la finestreta perquè veiessis la continuació del partit i per l'altra finestreta la publicitat. No?
Que bonic,
Una cosa...
Com passava amb la Fórmula 1 i les motos quan es feien obert, igual. És a dir, les mateixes circumstàncies aprofitaven sobretot els moments en què hi havia un canvi, que era un canvi que potser el canvi només trigava 10 segons i fotien 30 segons d'anunci. Aleshores, fa bastanta por que això es continuï utilitzant pels partits oberts, que diguin, ostres, podem treure un profit econòmic i s'utilitzi d'aquesta manera. I això fa, fa bastanta por.
Us en recordeu en els partits d'autonòmiques abans, quan TV3, Telemadrid, etcètera, donaven partits en obert?
Sí, la Forta, la Federació de Televisions.
Correcte, que sortia publicitat sobreimpressionada, sota. Doncs el que passa és que aquí jo crec que la diferència que hi ha amb la Fórmula 1 és que jo me'n recordo que quan marxaven a publicitat i sortia la ventanita aquesta, com li deien, Fernando Alonso abandonava, no? Aquí segurament, doncs, no sé què pot passar. Pot ser que algun jugador li doni un cop de calor, no? Perquè la veritat és que no sé. És una mica estrany. I crec que moltes de les coses les veurem habitualment, en el món de l'esport.
Un altre tema digne de comentar, que és el tema de les entrades i els estadis. I l'ambient
Les van acabar regalant, pràcticament.
Home,
4 euros.
És que...
Sí.
4 euros.
4
però
euros.
Va ser molt curiós.
4 euros a l'últim partit.
El partit d'ahir, que comentem el PSG euros. Amb l'Atlètic de Madrid, aquell partit, en principi, no estava ple. L'estadi. I cap al final del partit estava que no cabia una agulla.
4 euros.
Però això té una explicació, i és que ara mateix a Los Angeles està la situació que està amb el cas de Trump, i normalment és una ciutat que hi ha un trànsit d'una hora, dues hores per poder-te desplaçar, doncs ahir per fer 10 quilòmetres es trigaven entre 3 i 4 hores. Aleshores, pel que deien a la ràdio, que l'objectiu era intentar retrasar una mica el partit, però no es va aconseguir, i per tant va haver aquest fet. Però igualment, el que deia de les entrades... és que a finals de la setmana passada l'entrada més barata crec que eren entre 150 euros, 150 dòlars, i la més cara s'anava a... imagina't,
a 300
i al final ha baixat a 30 i alguna cosa, és a dir, d'un PSG Atlético Madrid per 30 dòlars, és a dir, és que no venien, i el mateix va passar amb el partit inaugural entre l'Inter de Miami, que no es venien cap entrada, i al final les van a regalar, i com estava dient ara el company, per 4 dòlars, és a dir, el partit d'ahir 4 dòlars, ahir 4 dòlars, aquí no veus ni un partit ni de la Lliga Elit. És a dir, imagineu-vos.
I després us heu fixat en els estadis. Ahir, on es jugava aquest partit, que estem insistint i comentem una i una altra vegada, entre el PSG i l'Atlético, al Rose Bowl Stadium, a Los Angeles. els aspectes, no estem acostumats. Aquí a Europa ara estem veient els estadis que semblen capses, no?, metàl·liques.
Sí.
I l'estètica dels estadis als Estats Units semblen places de toros, oberts, o sigui, ocupen més espai que no més base que no alçada, aquests estadis, i tenen una composició que es fa estrany. Jo em vaig estar fixant en els gols, i no sé si ho vau veure, que era molt probable que hi havia una part dels espectadors que el córner que tenien allà en aquell gol no el poguessin veure, perquè quedaven com escurats, no?, com de cantó. Una cosa molt rara.
Sembla la Cartuja, amb la remodelació que han fet, no?
Bueno, no sé,
que deien això, no?, que s'havia quedat l'estadi.
No estan només per futbol, estan per tot, béisbol, rugby, per tot, hasta per xarlotades. És que aviam, per ells el futbol és una xarlotada pels americans. Per tant, sí, col·loquen els equips als jocs que els hi sembla convenient. I com ho tenen muntat? Pues com està? Perquè jo vaig veure que hi havia moltes carpes allà també. En l'estadi aquest, als fondos laterals, hi havia també carpes enormes. Perquè devien ser les carpes. Imagino que devien ser bars, però bars de beure, no bars de...
Sí, on venen aigua.
Bars d'arbitrari.
Aigua de cibada, no? Sí, sí.
Va, tot plegat és bastant curiós, i jo m'imagino que haurem d'esperar això, els quarts de final, per veure una miqueta...
Això
de...
si el Trump no en fa de les seves.
Buah. No sabem què passarà.
Bueno, si hi ha carpes, estarem tranquils.
Escolteu una cosa, el cas de Ter Stegen, en Joan García, sí, que ja sembla que, bueno, la cosa ja...
Fany vostre.
Fa, sí, fan. Colla avall.
Quatre,
no?,
porters.
Perquè, clar, no
ha sortit. El primer equip de la Barça té quatre porters. M'imagino que en dos més poden jugar a handball, ja.
Sí. No, però, a veure, el tema està, sobretot, centrat... El focus està posat en el Ter Stegen, que diu que ell d'aquí no es mou, que ell farà el possible per guanyar-se la titularitat, però el més curiós de tot ha sigut, realment, la honestedat de l'entrenador, de Hansi Flick, que ha dit, escolta, a mi, aquí a la meva feina, ningú m'ha de dir el que he de fer. Soc jo qui decideixo. M'has de venir a imposar que tu has de ser el titular? I això que són
col·legues, quasi.
Bueno, col·legues.
Sí. Passarà com a Chesney, que se'l fumarà. El Ter Stegen. Sí,
jo... Un ho fa literal i l'altre...
Sí. Un ho fa literal i l'altre també, no? No, jo crec que...
Jo em quedaria, si em permès, em quedaria amb l'Iñaki Peña i el Joan García. I s'ha acabat.
He dit això. I vosaltres què faríeu?
A mi, primer de tot, em sembla un error molt gran del Barça fitxar un porter pagant clàusula amb la situació actual econòmica del Barça, que encara està lluny de ser normal, sense haver venut un porter. És a dir, perquè Ter Stegen té tot el seu dret del món, que té un contracte fins al 2028 amb tots els subpagaments que s'han hagut de fer per diferir el seu sou de les renovacions anteriors. Si té un contracte fins al 2028, per què l'han de fer fora? És a dir, o el mateix amb Chesney, és a dir, si tu l'estaves dient, ostres, has de renovar perquè potser és el segon porter o el primer porter l'any que ve, ara què? Chesney, que serà el tercer porter? És a dir, què cobrarà? Un quilo, dos quilos per ser el tercer porter del Barça? Home, per Chesney és increïble, és a dir, té una marbella a Barcelona increïble, és a dir, no juga, pot fumar, pot beure, i per un quilito o dos quilitos se'n va després cap a la seva butxaca. Aleshores, a mi, jo és que no entenc absolutament res, és a dir, i després, en cas de que tu vulguis vendre a Ter Stegen i Ter Stegen decideixi ser venut, quin preu pagaran per Ter Stegen si saben que la necessitat del Barça per vendre el jugador és tan a l'alta? Aleshores,
estàs avaluant.
Exacte, és a dir, jo no entenc res. És a dir, si tu vols fitxar Joan García, això l'has de preveure al mes de març, al mes d'abril, i intentar convèncer a Ter Stegen de que se'n vagi. Si Ter Stegen diu que no, o tens Ter Stegen, Joan García a la porteria i no renovas a Chesney, o al final és que ara mateix tens quatre porters. És a dir...
Els casos més clars de decidir era la renovació de Chesney, i després la sortida d'Iñaki Peña, si és que no es comptava amb ell. Aquestes són les dues accions més clares. A partir d'aquí, doncs, si voleu, va el fitxatge de Joan Garcia i veiem què fem amb Ter Stegen, però clar, ara la situació és una mica caòtica, amb quatre persones per cobrir la porteria.
Jo, si em permets, jo crec que és un gasto massa elevat. Molt senzill, jo ho dic com a home de futbol. La porteria del Barça és un xut cada 15 minuts i has d'evitar que facin gol. La porteria de l'Espanyol és 40 xuts durant aquests minuts i en pots parar 38. És un continu, mans calentes, peus calents, braços calents, cap calent. En canvi, la porteria del Barça és un cap fred i a la vegada dispers, perquè no saps per on entraran l'única vegada que puguin entrar. El sistema de fora de joc també s'ha d'habituar. El Joan Garcia no està habituat al sistema de fora de joc. Que l'entrenador el pugui i el de la Fuente el puguin readaptar a aquest sistema, no dic que no, perquè és jove i té ganes d'aprendre. I és un bon porter, això no ho he negat. El que passa és un porter que li xuten 40 vegades, no és un porter que li xuten una.
Però és jove, pot aprendre.
A que li xutin 35 en vez de 40? No, perquè en el Barça li xutaran una vegada.
Bueno, ja veurem.
Almenys s'ha demostrat fins ara. I ens estem deixant un porter, l'Iñaki Peña. Per mi l'Iñaki Peña és un porter...
Ho havia espantat. No. I que havia sigut un cinquè també.
No, l'hem deixat.
És un porter. No. Jo recordo el partit que vam fer al Bernabéu, l'Iñaki Peña va estar inconmensurable.
Per mi té un problema d'envergadura. És a dir, a moltes pilotes, per molt que s'estirés, no arribava, perquè és que li falta...
A un no arriba i l'altre fa penals quan surt de l'àrea.
També. No, sí. Això doncs també...
Has d'avaluar-ho.
Sí, sí. No, i jo reconec que l'Iñaki Peña no és un mal porter. No és un mal porter. I és veritat que fa bons partits, però sí que li falta doncs això per ser una miqueta més complet. Què més? Flick, millor entrenador de primera, escollit pel comitè d'entrenadors de la Real Federació Espanyola de Futbol. Coincidiu?
Ha guanyat la Lliga.
Sí,
i tant. Ha canviat la manera de veure un equip de futbol. És a dir, crec que el seu mètode és nou a Espanya i crec que ha sortit immillorable, no? És a dir, ha guanyat la Lliga, per tant sí. És a dir, si no haguéssim de votar Flick... És la pregunta, és a dir, perquè el número 1 crec que tothom estiguem d'acord. És a dir, si haguéssim de votar un altre entrenador, aquí sí que seria la pregunta més difícil, no? És a dir...
Xavi Alonso, no? No ha perdut encara?
No, però és veritat, segurament. Pregunteu-vos a veure qui hauríeu triat, si no és Hansi Flick.
O Valverde... O Pellegrini, no? És a dir, perquè crec que Valverde ha posat l'Atlètic Club a quarta posició, jugant molt bé, i Pellegrini ha construït un Betis que és molt identificatiu a nivell Europa, que sí que encara li falten algunes peces, però crec que ha jugat molt bé i que està portant a Isco una altra vegada a ser un dels millors migcampistes de la Lliga, no? Aleshores, a mi Pellegrini crec que està en una tercera o quarta joventut. Com
llàstima d'aquesta copa, d'aquesta final de la Conference.
Sí, llàstima.
Van arribar, com heu dit molt al principi, estem a les acaballes dels partits de lo que sigui, de Lliga, de promocions, de mundialets, doncs el Betis va arribar també a les acaballes que ja no podien més.
Fixeu-vos que Pellegrini i Valverde i Pellegrini, que van entrenar a Barça i Madrid, van entrenar els dos equips referents, i en el cas de Pellegrini va sortir sense guanyar cap títol del Madrid una temporada, i Valverde, de la manera que va sortir, guanyant dos lligues, també perdent dos Champions com les va perdre, no? Però fixeu-vos,
Quina temporada! I per arrodonir ja el tema i deixem de banda el futbol perquè ja en continuarem parlant, el cap de setmana de l'handbol blaugrana amb la bèstia, aquesta bèstia negra, el Magdeburg, que...
Que la bèstia negra, què vols, dels àrbits o el contrari?
Bueno, quan juguen amb ells no ho tenen massa.
Com es
massa
deien
de
aquí?
Cara. Magdeburg.
Eren dos germans, no?, que jugaven al Barça. No, és que era fàcil aquesta, perdoneu, eh?
Ara, els de Burg.
El Mar de Burg i els de Burg, sí.
Sí.
No, és que...
L'arbitratge va ser clau.
Tu vas veure, el partit?
Sí, totalment.
És que a veure, va ser en l'últim minut que
els hi va... Tres vermells, que no ho he vist, en un partit de handball...
Tres expulsats, no?
Tres vermelles.
En l'últim minut.
I a l'últim minut en quatre jugadors de camp. I el porter. Clar, qui diu que no perds un partit? Qui no poden fer un gol contra sis i un porter? Set.
Sort que no hi ha secció del Madrid de l'handbol, si no, imagina't, la conspiració que, ja, que tindríem.
No, va ser... Jo, aquí la porta s'ha de mullar, també.
Sí, però ja està fet. Vull dir, aquesta final four, aquesta final de la Lliga de Campions...
Pensa que jo l'estava veient i no sé, no agafo paper i llàpids per no comptabilitzar, no posava nerviós, però totes les faltes complicades eren sempre a favor del Madeburgo. En contra o a favor, sempre. I són les targetes també. El Madeburgo, hi havia mi que va cardar hòsties també el Madeburgo amb els braços i ni una vermella, ni una. Doncs on està el criteri aquí?
Doncs mira, campió de la Champions.
Llavors saps quin és el criteri? Que el poc sorprès has d'anar guanyant de 5 quan falti un minut. Si no guanyes de 5 saps que perdràs.
5 Champions porta aquest equip alemany.
També tenen molt bon equip, eh?
Sí, sí.
El cor és el que té la valència, però amb les ajudes, si tens bon equip amb les ajudes,
suposo,
va millor.
Suposo que la setmana que ve haurem vist debutar el Real Madrid en aquesta competició que hem dit de costellada i ens agradarà veure doncs, una mica el to, no?, de Xavi Alonso, dels nous fitxatges, perquè segurament aquí debutaran, no? Ja començaran a posar les fitxes noves.
Dos partits podrem veure, és a dir, el del dimecres i el del diumenge, és a dir, tindrem versió doble del Madrid de Xavi Alonso.
Doncs res...
Permès. Sempre ens deixem el femení. Gran fitxatge del Barça, Laia Alexandri.
Ah, sí, és veritat, ha tornat. Ja en parlarem. Senyors, que tingueu una molt bona setmana.
Igualment, bona setmana a tots.
Adeu,
i tota
la setmana. I bon mundialet. Adéu.
Adéu-siau. Adéu.
Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Agafar les seves bicis i animar-los. I estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.